Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat que el govern espanyol inicia la regularització extraordinària de centenars de milers de migrants. Per la mateixa naturalesa d'aquesta realitat, no hi ha una dada concreta, però es parla d'una forquilla que pot anar entre el 500.000 i les 850.000 persones. S'hi podran acollir els immigrants que no tinguin antecedents penals i que puguin demostrar que portaven com a mínim 5 mesos a Espanya abans d'aquest any 2026. És una mesura que el PSOE ha acordat amb Podem, que s'obre ara a facilitar, a canvi, la transferència de competències en immigració a Catalunya. També ens hem fixat en la situació de Rodalies, en el dia més normal al servei de trens en una setmana. Hi ha trams que es continuen fent en autocar mentre es garanteixi la seguretat de les vies. Però el simple fet que els trens circulin i segueixin uns horaris mínimament raonables ja és notícia, malauradament. I ens hem detallat en què consisteix l'acord de lliure comerç firmat per la Unió Europea amb l'Índia. El tractat amb el país més gran del món arriba dies després que Brussel·les aconseguís tancar també un pacte similar amb els països del Mercosur. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
Doncs que tenim en marxa aquest ple extraordinari al Congrés on s'havia de votar el que s'anomena l'escut social i que incloia l'augment de les pensions i un segon decret amb descomptes al transport públic. Ara mateix som enmig d'aquestes votacions, per tant connectem amb Madrid. Àngels Lafuente, bona tarda.
Hola, bona tarda. A l'espera de la votació final, tot apunta que el guió previst es complirà i que la crida per part del ministre Félix Bolaños a la responsabilitat dels grups perquè replantegin el seu no als dos decrets llei no prosperarà. Isidre Gavín, de Junts, s'ha referit al caos de Rodalies per menys tenir el decret.
Regalar viatges gratis als joves perquè viatgin per l'estiu, fer grans descomptes als preus dels bitllets, com és el cas d'aquest real decret. El transport públic es promociona si funciona.
Bolaños ha retret els partits contraris que tombin mesures com l'augment de les pensions que fa un any van acabar aprovant. El segon decret llei amb descomptes al transport i la creació d'un bitllet únic podria tirar endavant si Junts i Podem hi votessin a favor. En tot cas, caldrà esperar la votació.
Doncs mentre l'esperem, us expliquem que el PP creu que el procés de regularització d'immigrants és l'excusa de Sánchez per no parlar d'altres temes i critica el canvi de parer de Podem sobre el traspàs de competències en immigració a Catalunya, que ara explicaves, Òscar. Sentiu Esther Muñoz, que és portaveu del PP.
Reconozco que me resulta sorprendente. Deberá explicar Podemos por qué lo que antes era racista ahora ha dejado de serlo.
Vox directament recorrerà aquest reial decret al Tribunal Suprem i demanarà que el suspengui per la portaveu Pepa Millán. Es posa en perill Espanya i aprofita per marcar distàncies amb el PP.
Ante esta locura que trae el Partido Socialista con tal de mantenerse un rato más en la Moncloa, únicamente se opone Vox con total fiabilidad. El Partido Popular un día dice una cosa y otro día dice otra.
Sobre l'altra gran notícia del dia, això que explicaves, que els trens funcionen, podem comprovar què està passant ara mateix a l'estació de Sants de Barcelona. Un dia més, una tarda més, allà hi tenim en Joan García. Joan, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs passa que els trens continuen circulant avui amb una certa continuïtat. Renfe té a les vies el 75% del servei, tenint en compte que a 11 línies hi ha parts del trajecte que es fan en autocar i que la demanda és menor que un dia habitual. On hi ha més retards és a l'alta velocitat, perquè es mantenen les limitacions de velocitat a diversos trams entre Madrid i Saragossa, que fan anar els trens a 160 per hora en aquests trams, i això fa que arribin entre una i dues hores tard. Una noia que ha tornat de Madrid ens ha explicat la seva experiència.
4 hores i mitja de retard.
Tenia el concert a les 9 i vam arribar a les 9
de Madrid.
Avui una horeta. Ha arribat puntual, però hem arribat una hora tard. Va més lent, va parant. La sensació normal.
El president d'Adif ha dit que per seguretat han de seguir posant aquestes limitacions fins que repari la via.
Mentrestant, el govern espanyol aprova ajudes de 20 milions d'euros per a les víctimes dels accidents ferroviaris d'Ademuz, a Còrdoba i de Gelida d'ara fa una setmana. La meitat dels diners seran ajudes directes, lliures d'impostos, i l'altra meitat bestretes del que més endavant hauran de pagar les assegurances. En el cas de l'accident de Gelida, on el maquinista va morir i hi va haver una quarantena de ferits, la família de la víctima cobrarà 210.000 euros i els ferits entre 2.000 i 84.000 euros en funció de la gravetat de les seves lesions. Sentiu el ministre de Transports, Òscar Puente.
Se trata de poner precio al dolor, se trata de garantizar que ninguna víctima ni ningún familiar tenga que afrontar, además de una tragedia personal, una situación angustiosa, económica o de desamparo institucional.
Al País Valencià, la delegada del govern espanyol, Pilar Bernabé, assenyala directament l'excap de gabinet de Carlos Mazón per haver pressionat perquè l'Es Alert no demanés el confinament de la població. Avui Bernabé ha comparegut a la comissió d'investigació al Senat. Anem a València, Alba Barbosa.
Bona tarda. És el primer càrrec polític que està citat a la comissió de la Cambra Alta, on el PP té majoria. Sobre el missatge massiu als mòbils, Bernabé ha assegurat que ella donava per fet que es demanava el confinament seguint les recomanacions dels experts.
I que l'Saler llegara erróneo responde a una pressión que el jefe de gabinete de Carlos Mazón, el senyor José Manuel Cuenca, hace sobre la senyora Salomé Pradas.
En un tens interrogatori amb el senador popular, Pilar Bernabé ha tornat a assenyalar la Generalitat Valenciana per actuar tard i malament el dia de la tràgica dana.
Passen 6 minuts de les 3.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Ara i fins les 4 amb la Neus Tomàs, directora adjunta del diari Oponés. Bona tarda.
Bona tarda.
El periodista del Confidencial, Marcos Lamelas. Bona tarda.
Bona tarda.
I el també periodista, Marc Bataller. Bona tarda.
Bona tarda.
Tot bé?
Sí.
Bé, sí.
Ui, la Neus ha fet una cara que volem dir...
Home, amb els dies que portem...
El Marcos no ha ni respost.
Amb els dies que portem...
Anava a dir això,
però llavors... Benvingut al club, benvingut al club. Però, escolta'm, anar fent, no? No hi ha remei, no pots parar.
No, bueno, a mi m'agradaria... Escolta, quan els maquinistes estan mal afectats no van a treballar, escolta'm, jo...
Jo sí.
No ho puc permetre.
Però fent amics, Marcos Lamelas, des del minuto de la tertúlia, ja.
És que... Jo reconec que el moment de no va ser el dissabte al matí.
El dissabte al matí va ser...
El dissabte al matí va ser no pot ser.
Em vaig passar, vaig arribar a territori a les 10, vaig sortir d'allà a 9:15 i vaig pensar, hòstia, la meva vida és molt absurda.
El divendres a la nit, a 2:15 de la matinada, estava pendent de la reunió que hi havia a territori també per veure si sortia alguna concreció o no, però no va sortir. I el moment de dilluns de engeguen i 20 minuts després no engeguen també va ser bastant... No pot ser, o sigui, què és això? El show de Truman, eh?
No, però dic lo del dissabte perquè van dir no hi ha trens. I llavors diu, no, però sí que estan circulant trens, però sí, que no hi ha trens.
Què està passant? Bé, aquestes misèries de la nostra professió. A veure, el primer tema ens ve des de fora... Ja sabeu que els dimarts saludem l'escriptora Carlota Gurt. Carlota, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com estàs tu?
Bé, bastant bé. Sí, mira, avui de fet us vinc a parlar d'aquesta mena de frenesí de l'actualitat que ens devora i que especialment us devora vosaltres els periodistes,
sí, sí,
eh?
Sí, sí.
Perquè resulta que l'altre dia vaig baixar a la roda de premsa així del premi aquest que vaig guanyar i alguns dels que estaven per allà parlaven d'això de que el president estava a l'hospital. Bueno, el cas és que jo no en sabia res, val? I tampoc m'havia assabentat de la tragèdia de Damut. O sigui, no, de vegades jo visc una mica fora de la realitat. I el Sergi Pàmies em deia que com m'ho feia, no? Per no saber les coses, no? Em deia, és que et deu costar molt. Jo li deia, no, és que és el contrari. El que costa és estar al dia, no? Perquè sovint jo estic així, com desconnectada del món, especialment del món polític i futbolístic, i penso, fa 20 anys llegia 3 diaris, m'informava, va arribar un punt que vaig deixar córrer. No és que me'n, diguéssim, que em presumeixi, perquè la veritat és que fins i tot me n'avergonyeixo una mica, però és que això d'estar al dia tampoc hauria de ser un deure, diguéssim, jo com tothom, no? Diguéssim, tinc poc temps i crec que ens hem de mirar molt bé a què el dediquem. A més, m'adono que estar informada no només m'ocupa temps, sinó que m'ocupa com a espai mental, no? Perquè, o sigui, què és més important, saber com es diu l'entrenador del Barça o llegir un llibre sobre què és el temps? Què és més important, conèixer l'última manipulació informativa d'Ayuso o escoltar el que els meus fills m'expliquen de l'institut? Descoratjar-se per la deriva de Trump i el naufragi de la civilització o dedicar una estona als meus amics, a la parella, no? La veritat és que informar-me, a més, em fa caure en una mena de desànim total, no? De pessimisme civilitzador molt, molt, molt trist. Llavors, no em vull sentir d'aquesta desconnexió del món, però la veritat és que me'n sento. I crec que som molts, o sigui, vinc aquí com a representant dels desinformats, o dels no informats, perquè desinformats és una altra cosa, que estem en una situació semblant. Jo crec que l'acceleració del món i de la informació cada vegada no ens condueix a un coneixement més profund de la realitat, sinó que el que fa és que ens dona aquesta sensació de no poder atrapar mai la realitat i encara menys entendre-la. Llavors, jo no sé com ho hem de fer, tot això.
Abans que ara a taula doni paraula, deixa'm dir que, d'una banda, no estàs sola. Cada vegada hi ha més estudis que diuen que hi ha més gent que vol distanciar-se de l'actualitat perquè els estressa, sobretot perquè hi ha, la majoria són notícies dolentes, i, per exemple, un dels grans reptes que tenim els periodistes és com evitar que la gent vulgui evitar, mai més ben dit, els espais d'informació, perquè hi ha molta gent que quan veu a venir que a les emissores de ràdio, a les emissores de televisió, o que una pàgina web té molt contingut informatiu, ho evita i canvia de canal, canvia d'emissora o va a buscar una altra pàgina web. Per tant, això passa... Després també et diré que, per exemple, a 3Cat Info, a l'aplicació, hi ha un apartat que es diu El dia en 3 minuts, que en 3 minuts tens els titulars que, escolta'm, i són 3 minuts, eh? Et permet
sí,
seguir perfectament parlant
més
amb els teus fills sobre l'institut...
És com una droga, tot, com una droga, saps? Perquè tu vas allà, llavors, amb aquests 3 minuts veus alguna cosa, ostres, però no ho he acabat d'entendre, vull més, saps? Té un efecte d'avidesa, després, l'actualitat, no?
A veure, que aquí hi ha gent que vol parlar. Bé, Marcos, què?
Bé, Carrota, primer de tot, felicitats pel premi Llibre Sanagrama, primer de tot.
Gràcies.
O sigui, em va alegrar molt quan vaig veure que guanyaves el premi. O sigui que, sobretot, felicitats pel premi, que és l'important. L'important és que ets una autora guardonada. Escolta, fantàstic. Sobre l'actualitat, jo, escolta, només puc dir-te que t'animo a seguir l'actualitat, perquè t'anirà molt bé quan vagis a sopar amb la teva parella, tenir alguna cosa de la que parlar. Escolta, sembla que no, però això t'anirà molt bé per semblar molt més interessant amb els teus amics i fins i tot t'anirà bé per tenir alguna autoritat, diguem-ne, amb fills, família, cunyats, diguem-ne, i per tant, jo ho sento molt, discrepo totalment del teu plantejament, s'ha de seguir l'actualitat, jo llegeixo molts mitjans, m'encantava aquella època en què dedicava bona part del diumenge a llegir dos diaris, pràcticament a Fons i els suplements i els dominicals i els colorits, o sigui, i m'ho passava a la mar de bé, i jo crec que seguir l'actualitat va molt bé i ens dona profunditat i ens dona cultura.
Segurament com en tot has de triar la teva dosi. És a dir, hi ha gent que és yonqui de la informació i que, per tant, necessita estar tota hora endollat i saber-ho tot. N'hi ha d'altres que amb una mica ja en tenen prou per tal que això no els acabi. Perquè després pot passar que aquests dies, amb tot aquest embolic amb Rodalies, que arribaves a l'estació i senties algunes connexions i veies alguns usuaris que arribaven i deien és que no ho sabia que no hi havia trens. I deien, home, fa dos dies que ho estem dient.
És que no ho sabia
mitjans,
perquè estava mirant Reels d'Instagram.
Llavors pensa, home, un punt d'informació com, per exemple, no anar a l'estació el dia que saps que no hi haurà trens, home, doncs mira, tot això t'haguessis estalviat aquesta estona que has anat a l'estació. Però també entenc que si vols estar al dia de tot i de tot el que passa, pot fins i tot generar un punt d'angoixa, perquè realment, a més, les notícies no són molt esperançadores, que diguem últimament, però vaja. A veure.
Aquí a la taula crec que, Carlota, ens trobaràs tots en contra.
No, si jo
ho entenc, són quatre periodistes,
ja tinc la gràcia que té, però és que no me'n veig capaç, ja.
Jo entenc la posició de la Carlota, és a dir, allò que m'hi dedico i que m'hi agrada, hi ha vegades que penso, hòstia, és esgotador, això, o sigui, no pot ser aquest nivell, i per tant entenc que la gent que no treballa amb això, dic, mira, escolta'm, saps què, jo ara durant uns dies no vull saber res de tot això i me'n vaig a un lloc el més aïllat possible i evitar-ho. Després de ter cares bé, diguem-ne això. Hi ha gent que ha anat a buscar trens quan sabia que no hi havia trens, per exemple.
O si haguéssim desconnetat, no haguéssim sabut que haguessis guanyat el premi.
Exacte. Però no? De què serveix guanyar el premi? Serveix de res.
Això és cosa teva. Això, jo no hi entro, eh?
He llegit que una mica útil sí que és, eh? Sí. Em vaig fer algunes preguntes sobre la fiscalitat del premi.
Ai.
De fet, no és un premi, és un avançament de drets, eh? Vull dir que no té una fiscalitat.
No n'hi va per aquí,
eh?
No s'hi val atacar la Carlota perquè la Carlota hagi atacat els periodistes, eh? No s'hi val fer la revenja.
Parlar de fiscalitat. Aquí, en aquest cas, defensa un Marcos.
No s'hi val. No
pagui el precedent.
Hisenda, som tots, i el Marcos més.
Exacte. I després deies una cosa que tampoc hi estic d'acord. Has dit, no informats i desinformats no és el mateix. Jo crec que és el mateix. Si no estàs informat, estàs desinformat.
Sí, però Carlota, si estàs desinformat... O sigui, pots estar mal informat, diguéssim. Quan parlem de desinformació, sí, clar, no parlem de gent no informada, sinó de gent mal informada.
Evidentment, si només t'informes per Reels, no? Com deia en Marcos...
Clar,
no?
Exacte. Llavors estàs... No?
Has de definir què pots informar, però, repeteixo, crec que està no informat... També està desinformat en el
també,
món
també,
on avui en dia...
Potser d'una altra manera, però també estic d'acord.
I va, t'entendré una miqueta, perquè a mi, per exemple, jo sóc molt del Barça i a vegades també em costa entendre com hi ha gent que no sap que aquell dia hi ha partit. I dic, però com no ho sabeu? Com no us aneu assabentat si surt a tot arreu? I per tant, en aquest sentit, t'entenc en aquest petit sentit.
Sobre el debat que teníeu, jo sóc fan d'una sèrie que fa molts anys que es diu The New Rome i que és una sèrie de periodistes però que és apte per tots els públics. I té una frase que crec que resumeix bé el debat que teníeu ara el Marc i la Carlota, perquè hi ha un moment que el protagonista diu no hi ha res més important en la democràcia que un electorat ben informat. I crec que, a més, com que passa als Estats Units, és especialment important aquesta frase amb el que està passant allà. És veritat que la Carlota no està sola, perquè tots els informes de l'Institut de Reuters, que analitzen anualment el consum d'informació i les tendències arreu del món i per països, el que et diu és que, sobretot després de la pandèmia, que és quan més es va notar, la gent, cansada probablement de males notícies i d'haver estat tancada i consumint un excés d'informació durant molts mesos, molta gent va decidir que volia tenir un altre tipus d'informació. Exacte. I això s'ha notat. I és curiós perquè, per exemple, països com ho fan per països, Espanya és un dels que té un percentatge més alt de gent que diu que està esgotat de la informació. Després hi ha els que diuen que només volen rebre bones notícies, que aquests jo crec que mengen a part, perquè, en fi, probablement són el món Instagram on tot és fantàstic, no? Però jo crec que la informació, i aquí no entro, fins i tot, mira, no entro ni en el format. És a dir, jo crec que hi pot haver reels a Instagram que expliquin molt bé, per exemple, què està passant als Estats Units.
Sí, evidentment.
O que expliquin bé la fiscalitat que deies tu, no? Per tant, no necessàriament han de ser reportatges molt treballats o grans entrevistes. No, hi ha d'haver un públic per tot, hi ha d'haver un format per tot. Ara, jo crec que avui més que mai és important tenir informació i bona informació sabent que circula tanta porqueria i tantes mentides i tan ràpid, perquè les mentides han circulat sempre. El que passa és que, a més, està estudiat, una notícia falsa circula 6 vegades més que una de veritat. Això el MIT de Massachusetts ho van estudiar ja fa... no d'ara, des d'abans que Elon Musk comprés Twitter. Per tant, jo no és que reivindiqui la informació per ser periodista, sinó que reivindico que tenir mala informació et porta a cometre a vegades molts errors. A la pandèmia ho vam veure. Jo me'n recordo, per un treball que vaig haver de fer, hi havia gent que es pensava que menjant all no tindrien coronavirus. Encara ara hi ha gent que es pensa que es pot curar el càncer amb determinades herbes, quan no és així. Però això, penjat a Facebook, per exemple, funciona molt més que explicar no sé quin avançament científic, que no necessàriament ha de curar, però que és un avançament. Per tant, no és que necessites informació, necessites informació, i bona informació, perquè si no, no tenir-la o tenir-la dolenta et pot comportar a cometre errors, i no pocs errors.
Deixa'm afegir dos aspectes en el que deies. Recordem la campanya de les eleccions nord-americanes, no?, que Elon Musk deia a la ciutadania: vosaltres sou els mitjans. És a dir, que no vull que hi hagi cap intermediari per explicar les meves notícies. Per tant, eliminem completament la bona informació, vosaltres traslladeu el que jo dic. I després, en aquest sentit que deies de desinformació, també una miqueta relacionat amb la Carlota. Exerceixo de professor a l'Autònoma i la setmana passada vaig fer un test d'actualitat en els alumnes i els vaig preguntar si Pedro Sánchez estava imputat. Són uns 40 alumnes, tots van dir que sí.
I són periodistes, són de periodisme.
Periodisme polític. I tots van dir que sí, i Pedro Sánchez no està imputat. Però, per tant, hi havia la sensació... Aquesta ja és una altra qüestió política del que s'està intentant crear a Madrid. Però la seva afirmació va ser taxativa. I jo els vaig dir, no està imputat, tots. Home, sí. I diu, això ens ha arribat, imagina't.
Aquests es pressuposa...
Que tenen un interès per les notícies.
Interès, i, a més, directament d'informació política. Clar.
Bé, però en tot cas, insisteixo, Carlota, no ets l'única.
No
estàs
sola.
Tots aquests arguments els conec, perquè abans seguia l'actualitat, però sóc incapaç de sobreposar-me i posar-m'hi ara, no?
Ja et dic, a l'app del 3cat Info tens aquest apartat de la informació en 3 minuts, i un dia, mentre esmorzes, es prens el cafè en 3 minuts, tens allà tots els vídeos del més destacat de la jornada, i allà tens un resumet, que en 3 minuts en tens prou per estar al dia del més bàsic. A partir d'aquí, després, cadascú que allargui i que aprofundeixi en tot allò que més li interessi. Però està bé que en un informatiu ens facis aquest avís de compte amb l'accés d'informació o amb tot plegat. A més, és veritat que estem en una època del fast food informatiu. Avui, per exemple, els companys de la pàgina web de 3cat Info em deien que avui les notícies sobre Rodalies eren de les menys clicades a la pàgina web 3cat Info. venim d'uns dies en què hem tingut rècords d'audiència digital als mitjans per... clar, la gent volia saber si sortia o no el tren. I avui, quan han vist que ja el tren funciona més o menys, llavors ja no, ja no els interessa.
Els digitals i els no digitals, perquè avui l'Ariadna Oltra ha explicat que ahir els matins de TV3 va fer gairebé un 30%.
Sí, quan deia digital volia dir, per exemple, les emissions, sí, les audiències digitals de ràdio, perquè sí, sí, nosaltres sí, ja saps que anem per EGM, que és cada 3 mesos, però sí que tenim les dades digitals a través de la pàgina web o de l'aplicació.
I quan passa alguna cosa, la gent va a buscar els mitjans que està passant.
Però ja dic que és aquest fast food, és aquest fast food que després d'una setmana en què la gent ha estat consumint tota la informació sobre Rodalies, perquè òbviament els afectava, els interessava i volien saber si podien agafar els trens o no, avui, un cop han vist que ja anava, totes les notícies de Rodalies ja no els interessaven.
A nosaltres ens va passar una cosa al diari. Ens va passar una cosa al diari quan va sortir escollit Trump, i clar, tots estàvem informant de Trump, i ens vam trobar alguns subscriptors que deien que no volien tenir informació de Trump. I dius, bueno, és que, clar, Trump és una persona que pot acabar condicionant la teva vida, encara que no t'ho creguis, no? Però preferien no saber què estava fent Trump.
Aquesta és una altra qüestió, no? Que hi ha gent que diu, prefereixo no saber-ho, per tant, potser no existeix. Ja, cosa clar, que és falsa, evidentment.
Però això és una mica els nens petits,
sí,
eh?
Sí, sí.
Tapa els ulls i no està passant.
Hi ha gent que també, mira, aquest sentit, els teus lectors, dius, Trump, no informis, per tant, no existeix, no m'afecta per res.
Els lectors són, diguem-ne...
Nens petits, ha dit.
He dit uns pocs.
Recordo... No. Els teus lectors van obligar al mitjà a tancar la secció d'esports.
És veritat. Ara no faré aquí un debat de com funciona... No, no va ser per això.
Bueno. Això a la Carlota li interessa més que la informació sobre la prèvia del Barça de demà.
Els mitjans han de prioritzar amb els recursos que tenen. Llavors, nosaltres tenir una secció d'esports, que no la tenim, ens suposava un sobreesforç a nivell econòmic que creiem que havíem de dedicar a altres coses com, per exemple, investigació o reforçar altres seccions com tribunals. Va ser una opció estratègica, perquè, a més, els esports que volíem fer nosaltres, amb tots els respectes, no eren alguns dels esports que es fan als diaris, amb els quals ni volíem ni podíem competir. I ho deixaré aquí, per no entrar a donar noms de capçaleres.
Bé, queda aquí l'explicació. Carlota, gràcies, bona tarda.
A vosaltres.
Recorda, el dia en 3 minuts, de 3 que tinc. Ja ho tens, en 3 minuts tens la informació.
T'ha fet molta publicitat, tercer cop que ho fas,
està bé.
I és molt útil.
Anem a publicitat i de seguida anem als temes del dia.
Catalunya migdia. A Cap Bravo podríem convidar-te al cinema. En comptes d'això, preferim que estalvis amb l'oferta especial d'un, dos i tres euros. Com el pa de sandvitx Bimbo de 640 grams amb un descompte del 17%, ara només per 2 euros. Qui et vol bé, et farà estalviar. Cap Bravo, així de bo.
A l'aula tinc nens vinguts de tot arreu. Cada matí llegim un text de 14 i els caps de setmana en llegeixen a casa. A la sortida sento com les mares comenten els textos i algunes parlen en català per primer cop. És com un club de lectura improvisat.
14. Encomanem cultura en català.
El que és millor de començar l'any és la il·lusió d'arrencar nous projectes. Canviar el bany, que ja demana una reforma, donar una nova vida a la cuina, fer que casa teva tingui més caliu. Per això a Bauhaus hem preparat un començament d'any ple de grans oportunitats per renovar casa teva. Comença l'any com et mereixes. Millor. Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
Si viviu eufòria al màxim, no us podeu perdre el concert al Palau Sant Jordi. Diumenge 31 de maig, farem història. Serem eufòria. Entrades ja a la venda a som3cat.video/concerteufòria.
Occident, l'assegurança que t'acompanya perquè puguis amb tot, tot i tot, patrocina el concert d'Eufòria.
Catalunya migdia.
Sergi López, bona tarda.
Bona tarda.
Tant si ets baby boomer...
Saps què passa? Que el meu cercle no és artístic. El meu cercle és més futbolero que artístic.
Com de la generació Z.
Guillem Gisbert, bona tarda.
Crec que fa molt de temps que no vi un partit sencer. Potser del Mundial.
Fins i tot si ets millennial o centennial...
Irma Farelo. Hola, Irma. Hola, Muixca.
Hola, Irma. Hola, Irma.
Els partits del Barça sense narració, la de la...
Jo poso Catalunya Ràdio. Sí, sí.
Home!
Sí.
El Tot Costa és el teu lloc.
Soc un friqui. Escolto tot. El Tot Costa, soc un friqui.
Però us escolto bastant, a vosaltres.
Em va fer molta il·lusió venir, perquè jo us escolto. No. És que aquí soc molt friqui.
De dilluns a divendres a les 7 de la tarda, Tot Costa. Un programa d'esports transgeneracional. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Després d'un merescut descans,
sí,
torna Xavier Solà.
Ei, torno i torno a l'estil James.
Xavier Solà presenta Fixa't com sona, ara a Visió Clàssics.
Torno per viatjar amb tot el flow musical i a Catalunya Música. Jazz, clàssica, blues, soul, grau...
A partir del 2 de febrer, Fixa't com sona, edició clàssics.
Una tria musical de categoria i amb la participació dels oients.
Sí, sí, m'encanto, m'encanto.
Fixa't com sona, edició clàssics.
Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir.
A partir del dilluns 2 de febrer, a les 8 del vespre, a Catalunya Música i amb el segell Solà.
I tant!
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
D'aquí a 5 minuts seran 3:45 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb la Neus Tomàs, el Marcos Lamelas i el Marc Bataller. Ara mateix estem pendents del Congrés dels Diputats, en la que havia de ser la primera derrota parlamentària de l'any pel govern espanyol. De fet, anem a Madrid. Paula Brujats, bona tarda.
Molt bona tarda.
A la Paula l'hem saludat fa una hora a la Moncloa, on ens explicava la regularització massiva d'immigrants, que ara hi tornarem. Ara estàs pendent del Congrés dels Diputats, vull dir que tu no ets com la Carlota Gurt i, per tant, estàs pendent de l'actualitat, no? A força. Sí. I, a més, amunt i avall, no?
Amunt i avall i corrent, però hem arribat, Òscar, just per la...
Sí, perquè hi ha una notícia més, no?
Exacte, hi ha notícia ja última hora, perquè hi ha hagut una de freda i una de calenta. El govern espanyol ha salvat el decret amb les bonificacions pels abonaments del transport públic, tot i la que està caient amb Rodalies i amb tots els incidents a la xarxa ferroviària, però, en canvi, ha perdut, com ja era previsible i com ja havia anunciat Junts i també el PP, el decret llei que recull l'augment de les pensions i la prohibició de desnonar famílies vulnerables. Això era previsible, però el cop no és menys dur pel govern espanyol, perquè ara, com a mínim, haurà de tornar a aprovar un decret per salvar l'augment de les pensions, perquè els pensionistes puguin cobrar la pensió del febrer. Veurem ara el govern espanyol quines explicacions dona i quins timings posa per poder recuperar aquesta mesura, però, per tant, Pedro Sánchez, que ha vingut fins i tot a votar perquè la votació era molt i molt ajustada, ha perdut aquest important decret que recull l'augment de les pensions, però en canvi salva les bonificacions al transport públic.
Recordem que, per tant, l'augment de les pensions no surt endavant perquè hi ha votat en contra el Partit Popular, Vox i Junts per Catalunya, tots tres, no perquè no vulguin pujar les pensions, sinó perquè acusen el govern espanyol d'haver intentat colar aquesta mesura en un decret que hi havia moltes altres mesures de les quals ells no hi estaven d'acord, i era, deia, si vols només les pensions, porta-les per separat, te les votarem i les altres ja les negociarem. I, en canvi, com que estava tot en una mateixa, en un mateix calaix, podríem dir, doncs l'han fet caure, i ara a veure si la recupera o no. El que no sé més com ha tirat endavant això de la bonificació dels transports, no? No se sap qui és qui ha votat a favor.
Sí, això que deies ara de Junts és exactament el que va passar l'any passat, també, perquè el govern espanyol va barrejar també l'any passat l'augment de les pensions amb la prohibició de desnonar. Junts llavors ho va tombar i s'ha repetit el mateix guió que va passar ara fa un any. Sobre l'abonament dels transports, aquí hi han votat a favor tots els grups, amb l'abstenció del PP i només Vox en contra. I mira que ha estat un debat caldejat, perquè els partits catalans, tant Esquerra com Junts, doncs han aprofitat el debat per treure i per criticar el govern espanyol per tota la crisi Rodalies, però finalment aquí el que s'ha imposat és, pel que ens diuen els partits, en fons, és com a mínim donar aire als usuaris que puguin, com a mínim, quan el servei es recuperi del tot, doncs seguir cobrant aquestes bonificacions pels abonaments del transport públic, i en canvi no s'ha imposat el vot de càstig a Òscar Puente o al govern espanyol, només aquest vot en contra de Vox i aquesta abstenció del PP. Òscar Puente, que per cert s'ha estalviat aquest debat avui de transports aquí al Congrés i ha enviat el ministre Félix Bolaños, perquè ell era a la roda de premsa del Consell de Ministres, i sí que hi ha hagut moltíssimes crítiques, tant per l'accident de Còrdoba d'Ademuz, dels dos trens d'alta velocitat, com també per tot el caos de Rodalies dels últims dies.
Molt bé, per tant, una de freda i una de calenta. No sé si voleu dir alguna cosa sobre això, que més o menys el que s'esperava en el tema de la revalorització de les pensions, perquè anàvem a totes aquestes altres mesures, i sí que ha estat una mica més de sorpresa això de la bonificació en els transports, on es preveia que hi hauria també una derrota del govern espanyol, i a canvi aquesta han aconseguit salvar-la amb aquesta abstenció del Partit Popular, i després que la resta de grups, tret de Vox, hi han votat a favor.
Jo crec que es pot estar d'acord o en contra del que ha fet Junts. Crec que, a diferència de l'any passat, el govern pot vendre que les mesures tenien totes una certa relació, perquè parla de l'escut social, no? l'any passat van posar el Palacete del PNV famós, no?, del PNV, aquest cop no hi havia Palacete. Per tant, aquests decrets òmnibus que n'abusen tots els governs, ho hem vist també aquí a Catalunya en el seu moment al Parlament, i crec que el govern espanyol, doncs mira, ho intenta, i si cola, cola, i acabarà fent el que ja sabia que havia de fer, que era posar-ho per separat. Vull dir que en aquest cas jo crec que Junts té arguments per dir que, escolta, si vols que parlem de les pensions i la revalorització, doncs parlem-ne, però no m'ho posis en el paquet dels desnonaments, que a mi personalment em sembla que sí que forma part de l'escut social, però entenc que si hi ha un partit, que no se n'ha arribat al cas que hi votaria Junts, però que no hi està d'acord, doncs no vulgui haver-ho de votar tot per això. I a més, com que els pensionistes, això és l'electorat més llamin encara, perquè són els que més voten encara a tots els partits, i alguns més que uns altres, doncs ningú s'atreveix a dir no volem això, però no d'aquest format. És a dir, que crec que el govern n'abusa, sabent que això acabarà sortint d'una altra manera, i Junts, com que sap que acabarà sortint, doncs també es pot permetre dir que no ho vota, no?
Sí, és com un calaix desastre, no? Mm. I posem tot el que hi càpiga. És cert que en aquest cas sí que hi havia un mateix relat, no?, escut anti o escut social. Junts ja va dir que no estava a favor d'aquest front antidesnonaments, d'aquest escut, i per tant diu, bueno, doncs ho separem. I ara, evidentment, el que han de fer és córrer cuita, no?, perquè el mes de febrer puguin tornar a cobrar la revalorització. Ara ja l'han...
Sí,
ja l'han cobrat, perquè
si no es fa,
no es cobra.
Si no es fa, la gent veurà que la seva pensió ha baixat 40 euros. O,
sí, sí, mira, aquest matí la meva mare ja em trucava preguntant-ho, dient, escolta, què passarà?
La meva també.
També veus, també. No, i a sobre em diu, hi hauré de tornar aquests diners de més? Dic, no, aquests de moment no, però esperem que el febrer estigui tot solucionat.
Bé, doncs estarem pendents de tot plegat. En Paula, estaves al Consell de Ministres perquè, a banda d'aquestes votacions de les quals n'estaven pendents i que ha acabat amb aquesta freda i una de calenta, perquè s'ha aprovat, el Consell de Ministres ha iniciat els tràmits per regularitzar més de 500.000 de persones migrants que ja són a Espanya, però que es troben en situació irregular. La mesura l'ha pactat Pedro Sánchez amb Podem, que com a contrapartida podria facilitar ara la transferència de les competències en immigració a Catalunya, permetent al president espanyol complir amb un compromís amb Junts, que fins ara Podem bloquejava i que de moment han dit que s'obrien a negociar el text abans de la votació. Una mesura així, òbviament, no s'acorda d'un dia per l'altre, per tant, això vol dir que de negociacions n'hi havia, ni que sigui allò de manera molt discreta.
Sí, de negociacions n'hi ha a totes les bandes, més enllà de dir en públic que les relacions estan trencades. Sense anar més lluny, avui parlava amb un dirigent socialista i em deia que ell té converses soterrades amb Junts i que tot el que hem vist avui, no, amb aquest acord amb Podem, doncs pot facilitar per recuperar la relació amb els de Carles Puigdemont. Tu parlaves ara de les contrapartides, de si una mesura així s'acorda d'un dia per l'altre. Doncs avui, per exemple, Ione Belarra de Podem ha dit obertament que el PSOE no regala mai res. I que, òbviament, haver pactat la regularització de migrants avui tindrà una contrapartida,
no?
Que Ione Belarra no ha volgut aclarir clarament, però ella mateixa sí que ha dit avui que a partir d'ara s'obren a negociar la delegació de competències d'immigració a la Generalitat, que recordareu, van tombar des de Podem quan es va votar al Congrés i, per tant, el tema va fracassar. Belarra diu que a partir d'avui en poden començar a parlar, un cop s'ha complert la regularització, que en poden parlar amb condicions, que Podem vol supervisar el redactat del text que van pactar el PSOE i Junts en el seu moment, perquè no sigui una llei racista, com han dit des de Podem des del principi, i vaja, la prova de que no està resolt el que pugui passar a partir d'ara és que això, que Podem vol supervisar el text, Junts, que diu que no els agrada la regularització extraordinària de persones migrants, però recordeu que això, de la manera com s'ha fet, no s'haurà de votar al Congrés, perquè la regularització es fa via reial decret. Això no és nou, s'havia fet ja les anteriors vegades que ha passat, 6 vegades s'han fet regularitzacions extraordinàries des del 86, i per tant, doncs, avui tenim l'acord per regularitzar com a mínim 500.000 de persones migrants, però pot ser que en els propers dies tinguem un altre acord, en aquest cas per desencallar un tema pendent amb Junts.
Sobre això de la regularització, els principals beneficiats seran tots els immigrants que ja estan vivint a l'Estat, que ara podran regularitzar la seva situació amb tot el que això comporta, sobretot efectes de residència, de permisos de treball. També la patronal, que aplaudeix la regularització, de fet fa mesos que reclamava que calia mà d'obra per l'economia espanyola, i també permetrà treballar legalment a totes aquestes persones i tindrà un impacte positiu per les arques de l'Estat. A l'altra banda, hi ha partits de dreta, d'extrema dreta, també, per exemple, els sindicats de policia, que avisen, d'una banda, que serà difícil controlar qui es donen aquests permisos de treball, si hi ha o no antecedents penals, per exemple, o quin el control que es farà d'aquests papers. Per tant, això és una mesura que no era fàcil de tirar endavant i que el Consell de Ministres ha tirat en contra d'aquestes opinions contràries.
Sí, exacte, però recordem, sense haver de passar pel Congrés, sí. Forma part una mica dels plans que deia Pedro Sánchez abans de Nadal, recordareu, de mesures que li proposessin els usos ministeris, mesures que no s'haguessin de votar al Congrés perquè sap que no té majoria, per exemple, per aprovar una regularització com aquesta, no? Sobre el que tu deies, el PP i Vox han sortit en tromba a criticar la mesura, tot i que el govern de José María Aznar en va fer 3 de regularitzacions d'aquest tipus. Ells diuen que tindrà un efecte crida, però sí que hi ha limitacions, no?, de qui es podrà acollir aquesta regularització. S'ha d'haver estat com a mínim 5 mesos a Espanya abans que acabés el 2025. També no tenia antecedents penals aquí o en el país d'origen, etc etc. I el govern espanyol, per una banda, doncs, ressalta les bondats d'això, dient que es dignifica la vida de moltes persones que porten molts anys a Espanya en una situació irregular, però al mateix temps que això pot beneficiar l'economia espanyola. Per exemple, avui donaven dades, l'última regularització que va fer el govern de Zapatero, també d'unes 500.000 persones, va suposar, si no recordo malament, uns 4.000 euros per persona i any d'ingressos per l'Estat, amb cotitzacions, i això és una de les potes que ressalta el govern espanyol. I sense anar més lluny, per exemple, fa uns mesos, en un acte aquí a Madrid, el president de Foment del Treball, Sánchez Llibre, va dir que les empreses necessiten l'immigració com l'aire que respirem. Llavors, el govern espanyol també s'agafa aquests arguments, no?, per als empresaris, per vendre les bondats d'aquest acord, que diuen que servirà també per fer aflorar una economia que ara mateix és submergida i que això, doncs, beneficiarà el creixement econòmic.
Doncs és la Paula Brujat des del Congrés dels Diputats. Fa una hora estaves al Moncloa, ara estàs al Congrés. D'aquí una hora on et trobaré?
Espero que estigui dinant. Que com a mínim...
D'aquí una hora? D'aquí un dia? Ara ja pots anar-hi? Estic a punt d'acomiadar-te.
Ara que... anirem al passadís, perquè ja sabeu que quan s'acaben els plens hi ha moltes reaccions.
Els corrillos, allò que diu a Madrid, no? Corrillos.
Exacte.
No?
Hi ha reaccions a non, hi ha els corrillos que seran molt preuats avui per veure què passarà, doncs, a partir d'ara, per exemple, amb el tema de les pensions. Hi ha també Diputació Permanent que ha de votar compareixences de Pedro Sánchez i Òscar Puente per tot el caos de Rodalies i de l'accident de Córdoba, etcètera, etcètera, i esperem dinar abans de les 5, si no fer un Sánchez de són les 5 i no comido.
Molt bé, doncs Marcos, ja veus que tu estàs esgotat, però la Paula segur que també ho està. Paula, gràcies, bona tarda.
Una abraçada, adéu.
No sé com ho veieu, aquesta iniciar els tràmits de regularització.
Bueno, tot plegat dona una imatge molt interessant de que Sánchez està viu i la legislatura està viva. És a dir, aquesta idea de que Sánchez pot estar en la seva fase terminal en dies com avui no es veu. És a dir, es veu que Sánchez, quan sembla que no hi ha espai, que no, sempre troba marge, diguem-ne, per continuar actuant, i per tant dona la sensació sobretot de que Sánchez està viu. La regularització, des del punt de vista social i de drets, a mi em sembla necessària. Hi haurà, pot haver-ne algun tipus de problema dintre d'això? Sí, clar. Sempre passa en aquestes coses. Per l'economia i per les empreses, no sóc molt entusiasta, no sóc molt entusiasta d'aquest afany que té l'empresariat espanyol sempre per la mà d'obra barata, que bàsicament afecta a determinats sectors. Turisme, determinats serveis... És a dir, jo crec que això... fa molt de temps que és un model que està acabat i que requeriria altres mesures. És a dir, jo soc molt més fan d'un pacte de rendes que no de continuar incorporant mà d'obra barata que en el fons no soluciona els problemes de l'economia espanyola.
Estic d'acord, el que passa és que ara treballen encara en condicions pitjors molt d'aquest personal, no?
Però és a dir, no tenen papers.
No tenen, exacte, no tenen ni papers ni drets.
Ni seguretat social, ni
drets. Si tenen papers, tindran pocs drets en alguns d'aquests sectors, com tu dius, no? Però és que si no en tenen cap. A veure, les regularitzacions, n'hi ha hagut 5 del PP, 4 del PSOE, si surt aquesta, doncs seran 5 i 5. I a mi el que em sap greu és que el PP, que en el seu moment si escoltes talls de veu de Borja Semper o del propi Feijóo quan es va plantejar la ILP, la que ha tingut més signatures de les que mai s'han presentat al Congrés, demanant que hi hagués una regularització, i es van, i van acceptar que hi hagués el debat, els arguments que, doman, que donaven eren, ja no eren ni econòmics, eren directament humanitaris, de que hi ha són persones que viuen aquí, que alguns dels quals porten a més molts anys, que estan treballant aquí i que tenen tot el dret a ser considerat residents aquí. I que ara, perquè els hi fa por Vox, dic en el cas del PP, doncs estiguin dient les barbaritats que estan dient des d'ahir, no s'entén. I més quan, en el seu moment, l'Església va apretar molt al PP perquè acceptés que hi hagués el debat. I avui l'Església, la conferència episcopal, en fi, gent sospitosa, s'ha felicitat de la iniciativa. Càritas, que no crec que se'ls pugui acusar de comunistes, en el llenguatge Ayuso, són dels que més han demanat que hi hagués aquesta regularització. I després, com era previsible, abans que parlàvem de les notícies i les notícies falses, ja han començat a circular una barbaritat. És a dir, dient que...
arguments falsaris.
Clar,
uns arguments de que això es fa per guanyar les properes eleccions.
Les eleccions perquè puguin votar més gent.
Quan no podran votar, perquè a més no se'ls hi està donant la nacionalitat. Això per començar. I...
Bueno, a part de que hauríem de veure... Perdona, no està gens provat...
Que votessin al PSOE.
Aquests immigrants, perdona, votin al PSOE.
No, a més per la tipologia...
Sisplau.
En fi, veiem, per exemple, a Madrid, doncs és molt probable que siguin possibles votants o votants potencials del PSOE, perquè a més el percentatge més alt són d'origen llatinoamericà, que és una de les bases del vot del PP a moltes poblacions i especialment a comunitats com Madrid. Per tant, però això ja només sortir la informació ahir ja va començar a circular d'una manera en fi, espectacular.
Sí, per recordem, no?, aquesta oposició frontal del PP i les antigues regularitzacions les fa el govern d'Aznar. El més a la dreta de la dreta.
L'última
és
una de Zapatero i tres de...
Exacte,
i tres
d'Aznar.
96, 2001 i 2005, em sembla.
L'última és del 2005.
Correcte, sí. Que per tant en aquell moment no passava res, com no tornarà a passar ara, i que fins i tot el que abans parlaven, no?, de que aquesta gent podrà tenir més drets i segurament potser s'evitarien crisis com la de l'Institut B9 de Badalona. Mm. Segurament.
A més a més diu... és que s'aturaran els serveis, però si ja estan aquí.
Estan aquí, per tant, ja tenen dret a certs serveis.
Clar.
I després és un punt de vista polític, no?, que sempre donem Sánchez per mort, i el mateix Podem, recordem, no fa tant. En el cas Santos Cerdán deia la legislatura està morta. Això era l'estiu.
La setmana passada va pactar amb Esquerra el finançament, avui presenta un pacte amb Podem, aquesta tarda es reuneix amb el PNB, i qui sap si amb això d'avui comença a posar les bases a una sessió
un efecte domino, no?
I que pugui contactar junts. Deixa'm saludar el catedràtic d'Economia de la Universitat Pompeu Fabra, investigador del CREI, expert en migracions, Josep Monràs. Professor Monràs, bona tarda.
Bona tarda.
Vostè va estudiar, per exemple, a fons l'última regularització extraordinària que es va fer a Espanya, com dèiem ara, l'any 2005. D'aquella regularització, quin resultat directe van treure les arques de l'Estat espanyol?
Mira, doncs, és el número que heu citat, de fet, fa una estona, quan vam comparar, diguem-ne, províncies amb una proporció més alta d'immigrants que van entrar a la Seguretat Social amb altres províncies. Utilitzant aquest tipus de comparacions, el número que ens sortia és uns 4.000 euros per immigrant regularitzat per any. Mm-hmm.
Aquest impacte directe, tan positiu, és només inicial, però com repercuteix el creixement de la immigració a mitjà i llarg termini? També hi ha una incidència?
Això, diguem-ne, en el cas de la regularització del 2005, que és la que vam estudiar, no és una pregunta que vam poder analitzar, perquè bàsicament va arribar la crisi financera del 2008, i per tant, coses que passin o que van passar del 2008 segurament estan, diguem-ne, influïdes per la crisi, que va tenir efectes molt heterogènics entre diferents províncies, i també això estava relacionat amb les províncies que potser tenien més immigrants. Per tant, dir coses a més llarg plaç costa més, excepte per les trajectòries laborals dels immigrants que van accedir a aquesta regularització. També ha sortit en el debat que estava escoltant una part molt important del que significa la regularització és obrir trajectòries laborals pels immigrants que estaven ja en el país i que no, que tenien unes limitacions molt clares en termes d'on podien treballar. Al tenir papers per poder treballar, òbviament n'hi ha molts que canvien d'empresa, que van a empreses més grans, que van a empreses que paguen salaris més alts i que inicien una trajectòria laboral més rica que no pas els immigrants que no tenen papers o permisos de treball.
Els que detractors de mesures com aquesta apunten, d'una banda, s'aturen els serveis, fan a pujar, per exemple, el preu de la vivenda, o fan que, per exemple, encara estiguin més saturats, doncs, els metges, les rodalies, etc etc. Hi ha dades d'això?
Aquests efectes, potser més, parlaria no tant només en termes de regularització, o sigui, regularització, la del Zapatero i la que s'està plenant ara és, diguem-ne, canviar l'estatus de persones que ja estan aquí. Per tant, diguem-ne, no és que portin més immigrants. Sí que és veritat que quan hi ha més immigrants, quan hi ha més població en general, però també potser quan hi ha més ingressos d'aquests immigrants, pot haver-hi algunes parts de l'economia que pateixin congestions. En el cas de l'habitatge, si milloren les condicions dels immigrants que guanyen permisos de treball, pot ser que, òbviament, vulguin tenir accés a habitatges més bons o més habitatges o es formin més famílies. I, per tant, sí que crec que s'ha d'estar molt atent a tant en períodes de regularització, però potser més en períodes de fort creixement migratori, en tots aquells àmbits que puguin portar congestions, habitatge, educació i sanitat pública, òbviament són els aspectes a tenir més en compte.
I aquí diu, necessitem immigrants, i per tant està bé que es regularitzi la seva situació, per la sostenibilitat del sistema de pensions. També depèn d'ells aquesta sostenibilitat o no?
Jo crec que en aquesta pregunta juguen dues forces, no? Per una banda, i més enllà de les regularitzacions, parlaré també d'immigració, d'una banda els immigrants acostumen a arribar als països d'acollida quan tenen entre 20 i 50 anys, més o menys, i molts d'ells arriben passada l'etapa educativa i molts d'ells, o una proporció no petita dels immigrants, torna al seu país d'origen passats uns anys. Per què ho dic, això? Perquè la despesa més important dels estats del benestar és sobretot en educació i sanitat, i aquestes despeses es concentren en gent molt jove i gent més gran. Per tant, entendre que la immigració acostuma a ser de gent jove i que, per tant, ja ha consumit l'educació en el país d'origen i una proporció d'ells consumirà, diguem-ne, la sanitat en el seu país d'origen si decideix retornar, això són forces positives de cara a les pensions. Òbviament, si aquesta educació que han tingut en el país d'origen no és de gaire qualitat, segurament no podran accedir a feines de gran qualitat i farà que tinguin salaris més aviat baixos, cosa que també s'observa a les dades. I aquesta és una força, diguem-ne, en l'altre sentit, més aviat que fa que, no es, que els immigrants no contribueixin tant a la sostenibilitat de les pensions. Per tant, quina d'aquestes dues forces domina és una mica, depèn una mica del context específic. Però també ens permet pensar en quins tipus d'immigració poden afavorir més o menys a la sostenibilitat de les pensions.
Una altra cosa que es diu quan hi ha una regularització com aquesta és que pot fer efecte crida, que hi hagi més immigrants que vulguin entrar a l'Estat. Vostè, que ha estudiat altres regularitzacions, n'hi va haver d'efecte crida després d'aquelles regularitzacions?
Aquest és un dels temes principals que vam investigar amb la regularització del 2005. Crec que per pensar sobre aquest tema convé primer entendre que les regularitzacions generalment són un paquet de mesures. En el cas del 2005 es va regularitzar la situació de quasi 600.000 persones. També és veritat que es van augmentar les inspeccions laborals més d'un 130%, crec recordar, i també és veritat que es van dedicar més recursos a les fronteres. Per tant, tenint en compte el paquet complet que es va implementar el 2005, el que veiem comparant els fluxos migratoris d'immigrants d'aquells països d'origen afectats per la regularització del 2005 amb aquells que no estan afectats, per exemple, els de la Unió Europea, vam veure que no hi havia cap canvi diferencial en els fluxos dels immigrants que venien dels països d'origen afectats per la regularització. Això va passar en el 2005. En el cas actual he escoltat menys i la veritat és que no he pogut seguir amb tot el detall les converses sobre aquests punts, exactament com s'implementarà aquesta regularització que es planteja.
És Joan Monràs, és catedràtic d'Economia de la Universitat Pompeu Fabra, investigador del CREI i expert en migracions, i ens ha ajudat a entendre una mica més quines contrapartides pot tenir una regularització massiva com aquesta que s'anuncia avui. Professor, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
Molt bona tarda, moltes gràcies.
No sé si teniu alguna cosa més a dir sobre la regularització i sobre el que explica el professor Monràs.
Home, que té molta raó i que el tema, parlar de l'efecte crida, que és un recurs típic de l'ultradreta, és una mica absurd, perquè jo no dic que no existeixi un efecte crida, però que és perpetu, és a dir, no es dona. L'efecte crida és tenir una antena parabòlica al tercer món i veure que t'arriben els programes d'Occident i veure una altra vida que no és la que tindran ells, però i que et donen ganes i que veus el que tens al teu voltant i que t'agrada i et donen ganes de canviar, d'arriscar-te i de córrer riscos molt importants o de trencar amb les teves arrels, amb el teu país, amb la teva família, per intentar prosperar. I aquest efecte crida és constant. Jo no dic que no existeixi, però no depèn de determinats...
De regularitzacions,
de regularitzacions o de decisions de política local. És a dir, l'actual entorn de globalització ens porta a això.
Sí, però tornem al que dèiem al començament, eh? És a dir, aquestes falses informacions, no? És el que farà servir l'ultradreta, que sempre ha fet servir l'ultradreta, amb la regularització, dirà, efecte crida i ens saturen l'estat del benestar. I ja està. I a partir d'aquí, no?, intentarà fer el seu bola gran, i aquest és el gran problema que ens haurem d'anar enfrontant, no?, fins a tots els mateixos periodistes.
És interessant tot el que ha explicat el professor Monràs, perquè, clar, si van fer aquest estudi específic de com va anar la regularització del 2005, clar, el que explica és el perfil de migrant. És a dir, és un perfil que no et satura a l'hospital, per sort, perquè per una qüestió generacional, doncs, són gent...
Són massa grans perquè et saturin l'educació, massa joves perquè et saturin la sanitat.
Clar, això està bé.
Ves el resum.
I després, aquest debat, que a mi em sembla una mica, en fi, trampós, no? Perquè diuen, no, és que, clar, els migrants s'haurien de repartir per totes les comunitats. Els migrants... com algú d'aquí migra, van allà on hi ha feina
i
on hi ha més opcions. Per tant, sí, segurament a Catalunya n'hi ha més o en determinades zones on hi ha més activitat econòmica. Després hi ha un perfil que és el més vinculat a les cures, no? Que això és un altre perfil de migrant. Però fer la trampa aquesta, no, és que n'hi ha d'haver a tot arreu, és que no funciona així, és a dir, és gent que ve buscant una feina i un futur que no tenen al seu país d'origen, perquè si no migrarien, igual que els espanyols quan migraven més, o els que ho fan encara ara molt joves, no?
Llavors, per tant, on t'aniràs, no? Clar, el territori més pobre o el territori més ric? Clar, faries el mateix si tu has d'emigrar a Europa.
Exacte.
No, i després el que s'ha de fer per evitar fent escrida o per evitar la cara B, podríem dir, d'aquestes regularitzacions, és que hi hagi les inspeccions de treball que toquen, per tal que estiguin amb les condicions necessàries a la seva feina, que hi hagi un control fins i tot policial, no només dels immigrants, sinó de qualsevol persona que viu a Catalunya, a Madrid, a País Basc, que compleixi la llei, però no només els estrangers, sinó també la gent d'aquí.
Una cosa que també no hi ha manera, però que l'extrema dreta utilitza, fa menys d'un mes va treure El País, recordo haver-ho vist al País, no sé si altres mitjans, com havia baixat la xifra de migrants que venien a Espanya. Per tant, aquesta sensació, no? aquest argument de ens estan envaït, no? amb aquestes expressions tan desafortunades que utilitzen, i després les dades no ho confirmen, tot el contrari.
I fixa't també que una de les mesures, no?, per accedir a aquesta regularització és no tenir antecedents, ni aquí ni al teu país. Vull dir que, per tant, també es desmunta, no?, aquell altre mantra que els immigrants delinqueixen més.
Sobre això, els sindicats policials avui han aixecat la veu dient, compte, perquè ja estem prou saturats
per fer els papers.
A l'hora de donar els papers i fins i tot per controlar els antecedents, perquè ja una cosa que hauries de fer 3 o 4 mesos d'espera i en fas 6 o 8 o 9, si hi ha d'haver 500.000 més de persones que també els han de fer papers i tot plegat, això encara s'aturarà
més. Si és una qüestió burocràtica, ho entenc. També dic que els sindicats policials, crec que una ciutat Jusapol, m'hauria estranyat molt que estiguessin a favor de la regularització. M'hauria sorprès.
Sí, jo crec que han fet servir una excusa per dir que estic en contra.
Mm-hmm. Alguna cosa més, Marcos?
No. És veritat que la immigració genera problemes i jo crec que una cosa molt important és no negar que aquests problemes poden existir i que, però que no són intrínsecs ni de la immigració ni de determinades nacionalitats. Sí, és a dir, no es pot negar que això sempre generarà problemes, és a dir, tots aquests immigrants que ara prosperaran amb aquesta regularització voldran canviar de casa en un mercat que en aquest moment
ja és molt complicat.
Està extremadament tensionat. És a dir, i això, és a dir, això passarà. Jo crec que és molt important no negar-li, parlar-li...
Però el problema és els immigrants, el problema és com està el mercat de l'habitatge.
Bueno, però tu no pots negar que això passarà. És a dir, no... És a dir, jo crec que és molt important perquè la gent, és a dir, la gent al votant no se li ha de dir això no és un problema, vostè no té raó o vostè és un feixista.
Depèn. És a dir, hi ha votants que ho són, no, hi ha votants els que pas, salvant totes les diferències, els que quan passava el tren Alemanya, miraven cap a una altra banda, bueno, pues també eren veïns nostres. Llavors, que la immigració és un repte, per suposat, que hi ha la teoria de l'escala, que si tu has pujat un esgraó, poses el peu perquè no pugi el següent, això passa. Que el problema és com funcionen els serveis socials o com està el mercat de l'habitatge o la bossa de pobresa que hi ha permanent, i ja no et parlo de pobresa infantil o les dificultats que hi ha de segregació urbanística, educativa, social, parlem de tot això. Ara, responsabilitzar els migrants de problemes que en realitat són problemes que tenim com a societat,
que segurament els tindríem gairebé igual.
Sí, però és molt important no negar que aquests problemes existeixen. És a dir,
però Marcos, existirien igual segurament, és a dir, jo em costaria accedir a un habitatge tal com està el mercat, hi hagi molta immigració o hi hagi menys immigració. És així? Perquè el problema és el mercat de la vivenda, de l'habitatge.
Sí, però si tu a aquest mercat li fots més pressió...
Bueno, pues treus la pressió per altra banda. És a dir, fas mesures per millorar l'habitatge, per millorar el lloguer, la compra...
Tu que sempre dius, i tens raó, que el problema són els salaris, el problema és els salaris, no si ets migrant o no migrant, sinó el problema és el salari.
Per pujar-los.
Deixeu que... Vols dir res en 15 segons?
No, que només que no neguem el problema i sobretot que expliquem que si votes a l'ultradreta el problema no desapareixerà, sinó que al contrari es farà més greu. És a dir, però no neguem el problema perquè si no aquí perdrem la batalla, de veritat.
I he donat de rèplica, perquè estem els dos apretant el
Marcos. I no ens deixes acabar amb la rèplica?
No, és que em queden en 20 segons a d'entrar al Garriga. Bé, la publicitat i després la Garriga.
No hem parlat de Rodalies, és el fast food que deies abans?
Bueno, és que clar, és que avui ha funcionat de manera més o menys correcta.
Habitual, no correcte.
Habitual. Sí, habitual.
Que vol dir incorrecte.
Neus Tomàs, Marcos Lamelas, Marc Bataller, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
Gràcies.
Adéu.
Bona tarda. Una mica de publicitat i la tarda de Catalunya Ràdio o els blocs informatius del 3Cat Info. Tornem demà a les dues. Adéu, adéu.
Catalunya migdia.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto, caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit. Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Som 3Cat.
Catalunya migdia.
Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minuts t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Troba'ns cada matí als carrers de Barcelona o entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minuts, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
Hivern, s'escriu amb H o sense H?
Hivern és amb H.
Segur.
Igual que si busques un SUV, perquè aleshores és H de Hyundai, H d'híbrid i H de ho fem fàcil. Hyundai Kona des de 130 euros al mes, més fàcil que mai. Finançament amb Banco Cetelem fins al 31 de gener. Consulten les condicions a Hyundai.es.
Xarxa Hyundai de Barcelona.
Quan llegeixo gaire estona seguida, em ploren els ulls. I a mig llibre ja no recordo qui era qui. Però un escrit de 14 sí, que el llegeixo cada dia. Me'ls envia el meu net. Són breus i em fan pensar. Ara, no em demanis que et digui de memòria quin text vaig llegir ahir.
14. Encomanem cultura en català.
Aquest 31 de gener, vine a l'Open Day de la Salle Campus Barcelona. Visita el campus i descobreix els nostres graus universitaris. Inscriu-t'hi a salleurl.edu.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.